moltes vegades per elles, arribades a un moment a la vida, és aquest amor de companys, de suport, d'acompanyament, de no solitud, no? D'estar amb l'altre, i es construeix aquesta lealtat. És molt bonic, també.
La setmana vinent abordarem més qüestions al voltant de la pel·lícula Els ponts de Madison. Maria Palacín, moltes gràcies.
Gràcies a tu.
Compartim emocions a la xarxa amb Montse Hidalgo.
I amb les emocions, amb la Montse Hidalgo i la doctora Maria Palacín, arribem al punt de les 12. Moment de deixar pas, de començar, més ben dit, aquesta segona hora del Més Calent a l'Aigüera.
Ràdio L'Escala.
Des d'un bocí de la Costa Brava, el Més Calent a l'Aigüera. Un magazín obert tot l'any.
I obrim aquesta segona hora del Més Calent a l'Aigüera i ho farem, com és habitual, amb l'abans de l'informatiu. D'aquí una estona ens arribarà l'Abel per explicar-nos quines són les notícies que es trataran al punt de la una. També, com no, tindrem l'agenda d'activitats culturals. Sabrem, doncs, quines activitats tenim. Destacarem algunes d'aquest cap de setmana. Ens arribarà el Rentaplats, ens arribarà el Sendes, amb en Xavi Tió i en Jaume Monés, irem d'excursió, els Sons de Taverna, i parlarem de cine amb en Jordi Ornó dintre el cinema Paradís. Bé, com que ja tenim a l'Abel a punt, és aquell moment que li diguem: Abel, bon dia, bona hora, benvingut.
Joan, bon dia i bona hora, gràcies, bon dia i bona hora a tothom i a tot adon.
Molt bé, doncs la gent que s'aixequi ara a aquesta hora ha de saber que avui a l'informatiu es parla del seu... M'agrada dir això. Ho volia dir-ho i no sabia com fer-ho, però...
Sí. Doncs ja ho ets dit.
Tonteries d'aquelles que...
Anem a lo que toqui. Vicis d'aquella gent que escolta la ràdio.
Va, posa
sintonia. Doncs l'actualitat escalenca vindrà marcada avui per titulars com que l'àrea de cultura de l'Ajuntament proposa reactivar l'entrada de l'any nou des de la plaça de l'Església. Per això, aquest any hi haurà animació musical i confeti per tothom a partir de 11:45.
Carai.
No vol dir que les campanes toquin a 11:45. No, vol dir que ja hi haurà una mica d'ambient una estoneta abans per agrumar la gent.
Així es vol que la gent vagi a fer les campanades a la plaça de l'Església, plaça de l'Ajuntament.
No? Exacte. El campanar està a la plaça de l'Església, és clar. El campanar és el campanar de l'Església, no és pas el campanar de l'Ajuntament. Però que es muntarà una mica de tinglado previ al ball de Cap d'Any que es fa després al pavelló. Per cert, un ball de Cap d'Any on hi haurà més control a l'accés. Sobretot en compliment de normatives de seguretat, els menors de 16 anys només podran accedir a la sala si van acompanyats o porten una autorització per escrit dels seus pares, mares o tutors.
Això vol dir que agafes el pare, agafes la mare, que t'acompanya a la porta,
que un cop siguis a la porta, pare, mare,
camp,
ja
que m'estan esperant, que has d'acabar anar a fer les postres i el rei, bueno, el que sigui, el rei ja els hauràs fet.
Sí. Doncs exacte, per tant, ara que ens acostem a aquestes festes, tingueu present que si voleu fer-ho amb gent, allò, fer una festa grossa, a les 12 campanades de la plaça de l'Església es podran seguir. Hi haurà una mica d'ambientació musical, una estoneta abans, confeti...
I deia Aigüera.
Digues.
He de tenir una sintonia que digues i deia Aigüera. Saps?
Doncs va, creem-la aquesta sintonia,
ja, que s'ha de crear, ja tardem massa. Una rua. Igual que el Correbirres, doncs el Correcaves.
Correcaves des de la plaça de l'Ajuntament de l'Església fins a la sala Polivalent.
Esclar, ja tindràs la gent...
animada.
I vinga, la gent allà pujant al carrer Enric Serros o en Massanet. Vinga, pam, pam, i com arriben allà ja...
Vinga, l'orquestra...
La covesta ja comença a tocar, que ja ve... Bueno, allò serà...
desmadre. Riuten d'aquelles festes que veiem per les televisions la nit de cap d'any que no surts de casa.
No surts de casa, exacte.
Si sents aquest ambient al carrer de l'Escala, ja te'n vindran ganes de sortir.
És que la gent ja sortirà, s'afegirà a la rua.
Sí, un vas a parar. Què vols dir, que les carrosses no podrien fer una tercera passada?
També.
La de Carnaval, la d'estiu i la de cap d'any.
I la de cap d'any.
I ja que els tens a fora, llavors els aprofites pel Dia de Reis.
Exacte.
Stop.
Vale.
Fred.
Deixem que ens anem embalant i vés a saber aquí el que irà sortint.
Stop.
Però
stop.
La rua no està no seria mal.
No la descartéssim.
No la descartéssim.
Jo dic stop. Torna a la sintonia, que això és... són els minuts que em toquen per fer l'abans informatiu seriós.
Vinga.
Per tant, recuperem seriositat. Sintonia. A banda de la notícia destacada de cap d'any, ha d'estar tot a punt ja per les noves representacions dels Pastorets. Demà dissabte i demà passat diumenge a la sala Polivalent, com l'any passat, amb una posada en escena a peu pla al centre de la sala i amb el públic Tot vol en graderia. La direcció un any més va a càrrec de Ramon Manent, net de l'autor Josep Maria Folch i Torres.
Ui, se m'ha acabat la sintonia, esclar, tant de parlar de coses com tocava. Vinga.
Parlarem també de publicacions, en la mesura que ja és a la venda l'Agenda Llatinoamericana Mundial 2020, centrada enguany en la revolució digital 4.0. L'Agenda Llatinoamericana, una eina divulgativa per estimular consciències i que enguany posa el seu gra de sorra perquè el progrés tecnològic es posi al servei de les persones, no pas al servei de les grans fortunes. La Roca del Cargol amb aires hivernals és la portada del butlletí independent cultural i informatiu L'Escalenc, el corresponent a aquests dos últims mesos de l'any. És el número 427, a la venda, als punts habituals. Com cada divendres, una ullada a l'agenda esportiva, amb punts de futbol, de bàsquet, de tennis de taula. Torna a la superdivisió a l'Escala. El Cerc juga aquest dissabte, demà mateix, contra l'Irun Leca Enea.
Un rival clàssic. Aquest.
Doncs sí, molt complicat, perquè l'Irun és el segon classificat a tan sols un punt del Priego, de Còrdoba.
Aquest ja és el Barça o Madrid de la competició.
Uns anys, fins fa 10-15 anys, potser no tants, el que era indiscutible era la General de Granada.
La General de Granada, sí senyor.
Després de la General, el Priego de Còrdoba.
El Priego de Còrdoba.
Doncs agenda esportiva, agenda d'activitats amb les presentacions de llibres, les representacions dels Pastorets, les sessions de quina, tallers de Nadal. Bé, ho ordenarem i endreçarem degudament per tant de l'agenda. I en Sergi Corral, com sempre, hi posa la cirereta del pastís, fent-nos avinent cap on ha d'evolucionar la meteo aquest cap de setmana, entre avui i diumenge.
Molt bé, molt bé, molt bé. Avui és divendres i estem contents perquè torna el futbol regional. Futbol que fa jornada de descans. I atenció.
Va.
Ara que farem el cafè, aquest cafè que fem cada dilluns i cada divendres, per el cafè amb els veïns, aquest diumenge és la marató, la penya gironista que Pelats col·labora amb la marató, juntament amb la Quina del Cer, perquè una tirada de les que hi haurà serà per recaptar diners per la marató, i el que guanyi aquestes tirades, tant la línia com el ple, s'emportarà productes del màrqueting del Girona Futbol Club, entre altres coses, una pilota signada pels jugadors i diverses coses també, bufandes de la penya gironista i alguna altra cosa del merchandising.
La tirada de marató de la Quina del Cert d'aquest diumenge...
Una de les tirades, penso que en faran diverses. Una seguirà...
Productes del merchandising del Girona Futbol Club.
Aquí, com que estem generosos, doncs tenim unes bufandes per regalar de la penya gironista.
Dels Esquena Pelats.
Sí. I mentre estem fent aquest cafè filosòfic, futbolístic, la primera persona que truqui s'endú una bufanda.
Bufanda del Girona per la patilla.
Bufanda de l'Espanya Pequena...
Aquests.
Hi ha l'escut del Girona, també.
Hi ha l'escut del Girona i el lema penya gironista Esquena Pelats. 972-77-1000?
Doncs mira,
deixa'm apuntar. No, que ho poder truco jo.
Penso que ja tenim hasta la trucada.
Ah, sí, ja no hi arribo de temps.
Hola, bon dia.
Bon dia.
Bon dia, parlem amb...
En Salvador Simón.
Salvador Simón.
Salvador Simón. Entre Salvador i on? El Simón no l'he agafat.
Ah, bueno, doncs això és que...
El Simó l'has dit molt fluix, el Simó.
Bueno, no passa res.
Has aficionat del Girona en Salvador?
Com dius? És que... que ens sento bé. Ara digues,
És afeccionat del Girona en Salvador?
Bueno, he anat un parell de vegades, però no massa, perquè clar, són dies que no em van massa bé per un dia, si és el diumenge. Si és dissabte encara, encara m'hi aniré poc. Però no, sí, encantat que el Girona vagi bé i que et pugui tornar a pujar primera.
Exacte, i que ens trobem, sobretot, jo ho espero, un Girona espanyol a primera.
Sí,
m'emprenyaria perquè... molt un Girona espanyol a segona.
De moment amenaça ruïna.
Sí. Sí. I es veu que ahir la cosa no va anar gaire bé i va haver-hi un mocadurat i tot,
Però ahir...
Ahir a Europa,
Sí.
No sé com acabarà.
Esperem-ho.
Sí, esperem. Ara pensem en el Girona, que és important i ja està.
Exacte. Doncs Salvador, ja saps, tens una bufanda, la pots venir a recollir com vulguis.
Molt bé, gràcies, bon dia a tothom.
A tu per la trucada.
Bon dia, felicitats.
Adéu.
Doncs molt bé, ja hem donat la primera i ara cada dia, doncs mira, dilluns, una altra.
Uita.
Vale,
ja ho diré al meu nen, que truqui.
Que truqui.
Guita, tal dia, tal hora, truca ràpid. Que poca te coneixeran, li diré.
I que es posi un mocador... El teu nen potser encara el coneixeria la veu.
No.
Sí.
On l'he sentit?
Bueno, les vegades que ha vingut aquí, que últimament l'han tingut fent els controls que feien les cantades de veneres...
Sí, clar, però fent el control poca parla.
Bueno, però jo he parlat amb ell.
Tu el coneixeries, vull dir la gent del carrer.
Ah, la gent del carrer no.
Ah, això ho vull dir.
S'hauria un altre nom, esclar, si em diu el seu nom...
Exacte.
De buscar un altre nom.
Sí.
Josep Elias o...
El Pepito va de fort.
O Martí Elias o...
També el coneixeríem, Va, escolta'm, que m'acabaré el cafè.
O Pere Mias.
I què fa l'Albons aquest cap de setmana?
Doncs mira, aviam, què tenim important aquest cap de setmana? Bé, el Torruella juga davant del Cistella per continuar amb la seva imbatibilitat. Estem parlant del grup de tercera catalana. El Bellcaire a casa amb el Bàscara. El Bàscara també és un dels equips que està dalt. I, bueno, hi ha
un... Bàscara zona mitja alta, està fent...
El Sant Pere Pescador amb el Verges, derbi al Baix Empordanès, i em penso que no veig cap... El Begú amb el Port... Ah, Begú Portbou, Begú també anava... És que no tinc la classificació.
Sí,
el tinc aquí.
El Begú anava tercer, el Portbou segon...
Sí, exacte. Segon contra tercer, vull dir, el partit de la jornada, el Begú Portbou, exacte, sí. El Torruella ha imbatut, el Begú que té una derrota i el Portbou que en té dues. El Portbou, recordem que havia anat líder.
Mira, ara que s'ha actualitzat, suposo que aquest cap de setmana hi haurà hagut, el cap de setmana passat de Pont, que no hi havia jornada oficial. S'hauran recuperat partits pendents perquè a la classificació que hi ha en el web de la Federació Catalana de Futbol, doncs està apassionant la zona alta d'aquest grup. El grup 15 de tercera catalana, primer és el Torruella, 32 punts, segon el Begú amb 31,
correcte,
i tercer el Portbou amb 30.
I encara ja hi posaria el Roses,
I el
no
Roses,
descartaria el Roses.
Roses 27.
No el descartaria el Roses,
Sí, coi, està a 3 punts del tercer, a 5 punts de
el que sí s'ha despenjat, que havia estat més amunt, és el Bisbalany. El Bisbalany sí que ara ja està un xic despenjat.
Que, a més, porta 13 partits, tots els que hem dit en porten 12.
I el que ha fet una remuntada és el Verges, els que últimament ha comptat els partits per victòries, i el Verges ha anat amunt, el Bilcaire... ha baixat un xic, perquè està quasi en aquesta zona perillosa, mirant el descens.
El Bellcaire, te'n recordes com va començar? Van cremar tots els cartutxos a les primeres 3 setmanes.
Sí.
Va començar...
va començar molt fort.
Amb 3 victòries seguides, 3, 6, 9.
Sí, són les que té.
Quants punts té ara?
Ara en té 11.
11, Compte, amb 12 partits, és a dir, amb els 9 partits restants, després de les 3 victòries, amb 9 partits restants n'ha perdut 7 i n'ha empatat 2. Què ha fet això? Que de dalt de tot anés baixant fins a 14è que està actualment.
Molt bé, doncs això és el grup de tercera. Anem ja a l'altre grup, un grup de quarta catalana, el grup 29, que bé, tenim un Viladamat Met desestartit. El Jafre, doncs, que amenaça... Jafre el Bons, partit bastant...
Van tots dos a dalt, aquests, no?
Sí. És que tampoc tinc... Aquí no tinc la classificació, la tinc en una d'allò a part. La tinc aquí en una pestanya a part. L'Albons va quart, la que tinc jo, de la Federació Catalana, i el Jafre segó, 26 punts, el Can Givert ja destacat en 34 punts, que no ha perdut cap partit, i tant l'Albons com el Jafre tan sols han perdut dos. Vull dir que pot ser un bon partit al Viladamat pel mig, Jafre, Viladamat, l'Albons. Es tornen... quasi els veïns, doncs està,
que
està junts.
Que són 2, 3 i 4. Jafre Viladamat Albons en aquest grup 29 de la Quarta Catalana.
De la Quarta Catalana. I bé, doncs interessant aquest Jafre Albons.
Mira, ja irem.
Sí.
Home, si s'hi ha d'anar.
Sí, va.
Anar per anar
és tonteria. Anar per anar és tonteria. Jafre Albons, l'Armentera juga contra el Sarrià. Palamós Sant Miquel tampoc, el Viladamat contra el Medes Estartit. Bé, no hi ha pas doncs cap partit a part del Jafre Albons, els altres no són, els podríem destacar, i el Flaçà, que li toca descans perquè recordem que el Montràs es va retirar. Doncs molt bé, el camp municipal del Pedró, arbitrat per José Antonio Berlanga Ruiz.
Berlanga Ruiz, carai, no se retirarà amb el cineasta.
Bon àrbit,
Nom d'àrbitre.
Nom d'àrbit.
Nom d'àrbitre.
Sí.
José Ramón Berlanga Ruiz.
I després, què més tenim aquí? Carmona Sevillano, hi ha un altre àrbit que es diu aquí. Jiménez Gordo. Ponsatí Claveguera.
Els noms són per tota la vida.
Sí.
Bueno, els cognoms no es trien, els noms sí que es trien.
I en Bilal Adderac Daurac. Molt bé, doncs, si t'assembla, ho deixem ja aquí, aquest el cafè filosòfic, i dilluns veurem doncs com han acabat aquests partits. Dilluns, què haurà fet el Jafre, què haurà fet el Jafre Albons i els altres partits que hem destacat. Abel, doncs, ho deixem aquí, t'esperem al punt de la una.
Vinga, fins a la una.
Molt bé, doncs continuem aquí el Més Calent a l'Aigüera i ho fem amb música i ens anem amb una altra de les cançons d'aquelles de la Marató, que a mi personalment crec que ja, com la vam posant aquí, ja van dir-ho que era una de les cançons, que seria una de les cançons estrella d'aquest disc de la Marató. Totes estan molt bé, però si haguéssim de destacar una, segurament seria aquesta.
Jo, veient com tu somrius, sóc el nen que ahir vaig ser. Sí, jo veig el pas dels somnis, la por no vindrà mai, així sabràs que viure és molt bonic. Cauen mil llàgrimes al mar. Mai no em veuràs plorar. I és que sols la teva joia allunya el meu dolor, i així jo sé que viure és molt bonic. Sabràs que viure és molt bonic.
El més calent a l'Aigüera.
Era Noa amb aquest La vida és bella, aquesta cançó preciosa de la banda sonora de la pel·lícula, que juntament l'interpretava la Noa amb Miguel Bosé, i aquí l'hem vist doncs, fent aquest enregistrament en català per la Marató, amb alguns tocs també d'hebreu, perquè ella és israeliana. Preciosa, preciosa aquesta cançó, i com deia, és una de les destacades. Jo dic, totes són maques, totes estan bé, totes cada any se superen, però quasi, quasi si haguéssim de destacar una, segurament una de les que destacaríem seria aquest La vida és bella, interpretat per aquesta excel·lent veu de la Noa. Bé, doncs continuem aquí al Més Calent a l'Aigüera. I si els hi sembla bé i me volen acompanyar, doncs anem d'excursió, amb sendes. Aquesta proposta setmanal per sortir a caminar amb Jaume Monés i Xavi Tió. En Xavi Tió avui ens portarà a caminar resseguint el curs de Llobregat entre l'antic balneari de la Puda i Monistrol de Montserrat, anomenat el Camí de la Sal. Ho tenim tot preparat? Doncs vinga, anem de ruta.
Sendes.
Temps per caminar, per fer una mica de ruta senderista amb el Xavi Tió. Xavi, què tal? Com estem?
Ah, Maria, com anem?
Avui fem una ruta pels voltants de Montserrat, perquè ens n'anem cap a un indret que té la seva màgia, podríem dir. Està situat al costat de la C-55. Tothom qui va des d'Abrera en direcció Manresa, Solsona, i passa per davant, i segur que s'ha quedat algun cop mirant aquest edifici que es diu La Puda.
Just. Estem al quilòmetre 5 de la carretera que va cap a Manresa, d'aquesta C-55 que dèiem. Tenim el balneari de La Puda, un antic balneari d'Esparreguera, just l'entrada del Congost del Cairat. Un edifici de grans dimensions, construït amb maó. En fi, era balneari de luxe. En el seu dia hi havia banyeres de marbre, enrajolats. En fi, avui en dia està tot...
Decadent.
Sí, decadent, perquè l'han espoliat totalment.
I farem una ruta per aquí.
I des d'aquí ens aniríem fins a Monistrol de Montserrat.
Seguint la ruta o el Camí de la Sal.
Ah,
ara
mateix
ho desvetllem. Punt de sortida, per tant, doncs, carretera C-55, hi ha una desviació i et plantes a La Puda,
just
oi?
Just al quilòmetre 5 tenim l'entrada del balneari de La Puda, just acabat de deixar la carretera i tenim un aparcament, i allà ja comencem a agafar el camí de Can Tovella. Deixem primer a la dreta un caminoi que s'enfila cap a Sant Salvador de les Espases, passem pel costat dels edificis de l'antic balneari, i la pista s'enfila una miqueta. Havíem sortit més o menys dels 90-100 metres d'alçada. S'enfila fins als 150 metres per salvar una zona engorjada del riu que ens queda sota mateix. Al davant tenim una bona vista de la capella de Santa Margarida del Cairat, romànica, ja al terme de Collbató, perquè està a l'altre marge del riu. Nosaltres la proposta d'avui és sempre pel marge esquerre. Una miqueta més endavant, tornem a baixar al voltant dels 100 metres i arribem en un tall molt marcat a la roca per fer-hi passar la pista, en un lloc on hi ha les restes d'un antic cap de pont de l'època medieval. I tot just passat aquest gran trau, tenim a l'esquerra un caminet que, amb un centenar de metres, se'ns mena fins a la resclosa del Cairat, un altre dels punts interessants de la proposta d'avui. I no és altra cosa que a la segona meitat del segle XIX la colònia Sedó, una colònia que està just davant d'Olesa, va necessitar incrementar la potència d'energia i van haver de fer una segona resclosa més amunt de la de Broquetes que ja hi havia inicialment, i la van fer a l'engorjat del Cairat. Aquesta nova resclosa es va construir el 1874, més de 4 quilòmetres riu amunt de la colònia Sedó. Just a sota hi ha una primera central hidroelèctrica coneguda com a peu de presa, i és una resclosa construïda amb totxo vist. Posteriorment la van realçar amb formigó sobre d'un engorjat realment estret, perquè si tu mires des dalt de la presa és un lloc d'uns 4 metres d'ample amb un entorn rocallós molt bonic, una presa més o menys d'uns 25 metres d'alt per un centenar de metres d'ample, conforma tot un racó tranquil d'aigua embassada, unes vistes magnífiques, aigües amunt del santuari de Montserrat, tenim just a sota mateix doncs, de tota la falda de la muntanya. i per fer arribar l'aigua del Llobregat recollida aquí al Cairat es va construir un canal soterrat i un aqüeducte de grans dimensions que acaba ben bé a la mateixa colònia Sedó, no? Un cop vista aquesta resclosa del Cairat, tornem a la pista i trobem de seguida l'accés a Can Tovella, una gran masia encara habitada i en ús agrícola, que deixem just enlairada a la nostra dreta. Arribem a uns camps de fruiters, aquestes explotacions que dèiem agrícoles de Can Tovella. Camí sempre seguim el camí de la pista principal, passem per tota una zona d'àlbers, trobem pollancres, trobem bàsicament doncs, bosc també de pi, una mica així perdut, més aviat.
Aniríem, Xavi, resseguint d'alguna manera la C-55, és
sí,
un traçat similar.
Sí, anem paral·lel a la C-55 per una banda, el riu, la pista que nosaltres seguim, i just a la dreta nostra, el traçat de la via del Carrilat de Manresa.
Tot passa per allà.
Catalans, tot està posat allà coincidint amb el camí de la Sal, que és aquest camí que dèiem al principi, que no és altra cosa que el col·lector de salmorres de les mines de Súria i de Cardona que porten l'aigua o les salmorres cap a directament al mar, no? Una miqueta més endavant trobem la Font de la Canya, en un marge que es despenja d'uns camps superiors. Passem després per sota del pont de l'Eri, que des del 1930 ens permet pujar a Montserrat. I una mica més endavant trobem una altra font, la Font de l'Esquerrà, just al davant de la colònia Gomis, avui restaurada la part d'habitatges. Poc més enllà arribem a la depuradora Montserrat, al punt mateix on hi ha la resclosa de Can Gomis, d'aquesta colònia que havíem passat una miqueta abans, i arribem ja a les primeres cases de Monistrol, el barri que es coneix com a l'altra banda, no és el nucli, diguem, ni original, més antic, sinó a l'altra riba del riu, és això que dèiem, l'altra banda. Podem aprofitar, un cop ja estem allà, doncs, per traspassar el pont avui en dia ampliat, amb unes voreres molt còmodes, per anar a visitar una miqueta el que és el nucli antic de Monistrol, no?
Aquest és, doncs, el punt final de la ruta. Anem a fer la fitxa tècnica. Grau de dificultat?
Doncs, grau de dificultat, cap ni un. Jo només hi posaria un 1,5 com a molt sobre 5.
Escarrancit, 1 sobre 5.
Quasi, quasi ben bé planer. Desnivell, podríem dir-ne, no sé, m'atreveixo a dir 200 més que hi arriba, però que no ho crec.
Distància?
Distància, si ho fem anada i tornada, que és el seu, estem parlant de 14 quilòmetres.
14 en total.
De tornada.
En temps?
I en temps jo considero que amb 4 horetes, amb una bona estoneta per contemplar la resclosa de Can Gomis, que és el punt principal... Ai, de Can Gomis, perdó, del Cairat, que és el punt principal d'avui, amb 4 horetes es pot fer.
Molt bé. Està ben indicada la ruta?
No massa, però no hi ha pèrdua. Hi ha uns plafons al començament a la Puda i un altre al final a
Monistrol.
A Monistrol, uh-huh. Però no té cap altre secret que seguir sempre la pista principal.
El camí de la Sal, entre la Puda i Monistrol de Montserrat. Avui l'hem descobert amb el Xavi Tió. Gràcies, Xavi. Fins la propera.
A reveure.
El més calent a l'Aigüera.
Bé, després de caminar per aquesta ruta que ens proposava en Xavi Tió, resseguint el curs del Llobregat, entre el tip balneari de la Puda i el Monistrol de Montserrat, el conegut com el Camí de la Sal, anem fent camí i anem a l'apartat d'agenda.
Vicenç Assessoria, assessoria d'empreses, fiscal, comptable i financera, a l'Avinguda Girona 34. Vicenç Assessoria els ofereix l'agenda d'activitats culturals.
I de l'agenda d'activitats culturals, destaquem per avui divendres a les 7 de la tarda la presentació del llibre Martí Rauret, L'Escala, Móra d'Ebre, Barcelona, Mèxic, de Rafael Bruguera, es farà a l'Alfolí de la Sal. Per demà dissabte hi ha el taller de Nadal, que ja ens explicava la Lídia, que ja les places són complertes, no fa falta doncs, que aneu a fer l'inscripció perquè ja està tancada la inscripció, però es farà com fer una corona de Nadal. També hi haurà una presentació d'un altre llibre, El meu germà a les alforges, de Paco Jiménez, que intervé l'autor, i Salomó Marquès. Serà la llibreria Vitela 7:45. I la primera representació dels Pastorets a les 8 del vespre, la segona es farà diumenge, també a la mateixa hora, aquesta representació dels Pastorets a la sala Polivalent. El preu és de 6 euros, entrades anticipades, a Cala Joina, i 7 euros a la Guixeta. pel que fa a diumenge, doncs, també una altra sessió de quina, la quina del CER a les 6 de la tarda. Bé, doncs aquestes són algunes de les activitats que destaquem dintre de l'agenda d'activitats culturals. Ja saben que poden escoltar l'agenda completa dins l'informatiu de la UNA. Arribem al punt de 2:15 d'una, i és aquell moment que també ens anem amb una altra de les seccions. Abans d'anar ja a obrir el cinema Paradís, anem a la taverna, amb els sons de taverna, i avui els sons de taverna ens porten amb un grup menorquí, mallorquí, més ben dit, interpretant una cançó que es va fer a Menorca, va fer el mestre Ortega Monasterio, i el que s'anomenen marxes marineres, aquest plora guitarra, que ells en dirien plora guitarra. El grup és Maragall.
Sons de taverna, amb Joan Brugués.
L'època menorquina d'Ortega Monasterio va ser molt profitosa en quant a temes per la vanera i el cant de taverna. El seu lligam amb el grup Los Parranderos va fer que composés cançons per a aquesta formació. D'aquesta manera donava a conèixer la cançó de taverna i marinera a la illa. Plora guitarra és un exemple i, a més, cantada pel grup menorquí Maragassa.
Si penses que perquè cant jo estic alegre, si penses que una guitarra no sap plorar, no oblidis que fins a nosaltres guarden espines. No oblidis que fins als vidres se pot trencar. Recorda qui t'escrivia cartes sinceres. Recorda qui t'enviava cartes d'amor. Recorda meves roses de primavera, flors de sa vida que surten del cor. Canta, sa verda primavera. Canta, hores mar platejar. Canta, cardina torrentera. Que enamores, mira sa trista soledat, pensa en tu totes ses hores, de nit i dia vull ser teu costat.
Encara que la mar bravi ves a bonança, el lot és per això que vull cantar jo.
Voldria tenir-te en jo, és el que voldria. Voldria que el meu amor en jo tornar. I amb roses i clavellines l'abraçaria i al fi tindria sa dicha més gran. Canta, sa verda primavera. Canta, vores mar platejar. Torrentera,
plata que enamores. Mira sa trista soledat. Pensa en tu totes ses hores. De nit i dia vull ser al teu costat. Pensa en tu totes ses hores. De nit i dia vull ser
El més calent a l'Aigüera.
I continuem aquí el més calent a l'Aigüera i ara és aquell moment que anem a obrir. Anem a veure el nostre cine, el cinema Paradís. I el cinema Paradís, com cada divendres ens trobem Jordi Orno. Jordi, bon dia, bona hora, benvingut.
Hola, molt bon dia.
Molt bé, estava mirant l'escalenc d'aquest, l'últim que ha arribat, el novembre i desembre, i he trobat una entrevista molt interessant en aquest escalenc que fa en Jordi Piqué a les converses radiofòniques del Torna-la a tocar, Sam. Com va començar el seu espai, el Torna-la a tocar, Sam, hi havia un apartat d'entrevistes, un espai de xerrades, que s'enregistraven, es van fer durant la primera temporada, l'any 95-96, perquè era més, el Torna-la a tocar, Sam, era més magazín que pas programa musical. Hi havia música, però també es tocaven altres temes. Una de les converses és amb en Miquel Nicolau i Vicenç, un gran aficionat en el món del cinema. I clar, aquí parla de coses curioses que me'ls agradaria compartir amb tu. És una primera part i una segona part. I bé, el primer tema que parlen és de les col·leccions. I com dic col·leccions, són aquells programes de mà.
Els Jordi, programes de mà.
Jordi, havies col·leccionat tu programes de mà?
En tinc.
O col·lecciona?
No els col·lecciono perquè ara ja no n'hi ha.
Però, ja no n'hi ha.
Però va arribar a les meves mans un 3 àlbums, em sembla que són, de programes de mà d'un senyor, pare d'un amic meu, que, esclar, en la seva joventut els col·leccionava. Evidentment, no estan ni ordenats ni res, perquè m'hi hauria de posar, tot s'ha de dir. I aquest meu amic em va dir, tu que t'agrada el cinema, el meu pare tenia això, que t'agradaria conservar-ho. I jo vaig dir, sí, home, ja... La meva proposta era ordenar-ho d'alguna manera, que tinc que mirar de quina manera, perquè hi ha tantes maneres d'ordenar títols, perquè, és clar, s'hauria d'ordenar per anys i gèneres.
Exacte.
Per exemple.
Seria
o sigui, aquesta seria una bona... Llavors, també, per ordre alfabètic. Per ordre alfabètic, és clar...
Jo diria més per anys o per gèneres. Seria més aquesta primera opció.
També, perquè, esclar, busques un títol i aquell títol... Bueno,
clar, després tenim unes fitxes a part... Dos.
Per anys i per gèneres, clar, si saps el títol, pots saber més o menys, però, clar, el tema d'ordenar un gènere, hi han comèdies dramàtiques que no saps on te posar-les, o pel·lícules d'acció que tenen comèdia... En fi, mira, encara no ho tinc prou assimilat, però tinc, ja et dic, una bona col·lecció de programes de mà d'aquests que es feien. Hasta inclús, bueno, els cines de poble era habitual que el fessin aquest programa de mà, sobretot quan venien títols que valia la pena fer el programa de mà. També s'ha de dir que algunes vegades la pròpia distribuïdora de la pel·lícula facilitava aquests programes de mà. De la mateixa manera que amb la propaganda arribaven els pasquins i els quadros, que es deien, que
quadros,
que es penjaven a fora.
A
Després també, quan depèn de quin tipus de pel·lícula que convenia, doncs, no sé, el que fos promocionar, perquè clar, aquest programa demà el donaven a la gent que anava al cinema, però quan sortia la gent que havia anat a veure la pel·lícula, aquell programa demà servia perquè d'altres també era una mena de boca orella, no? Doncs, sí, esclar, llavors això es va perdre i clar, com moltes coses.
Clar, hi ha més informació de les pel·lícules a través d'internet o a través d'altres, els diaris i tot això. Bueno, els diaris abans també en parlaven, no? Però era curiós,
el diari,
no?
El diari era una font d'informació, sí, de la cartellera.
De la cartellera. Ara, esclar, no te deia amb, la pel·lícula...
Amb la de les pàgines d'internet que hi ha, que... Vull dir, qualsevol que sigui una mica aficionat al cinema sap amb antelació que s'estrena, quan s'estrena,
sí, ja,
perquè hi ha una gran quantitat d'informació a la xarxa.
Està veure els tràilers de les pel·lícules...
Sí, exacte, i... perquè inclús les pròpies pàgines web de les sales d'exhibició te pengen el tràiler, l'enllaç, per poder veure el tràiler a través de la cartellera que ells posen a la web.
També ens parla en Miquel, a part de les col·leccions, de les pissarres que es feien, que hi posaven, almenys aquí a l'escala, sí, hi posaven les pel·lícules que es feien. Diu, en castellà, diu, a les 9 de la noche, la pel·lícula que es posava, i demà diumenge, doncs, també les que es feien. Hi havia els cartells,
exacte,
i hi havia una pissarra escrita a mà.
I l'horari.
I l'horari.
Aviam, això és una cosa que encara... no, això no es perdrà mai, perquè és una informació bàsica pel públic. Vull dir, ara a les multisales, sobretot, que és molt interessant saber a quina sala fan,
sí, que tenen,
i a quin horari,
l'entrada tenen tot el...
Sí. Llavors, esclar, això és una informació que aquí es feia amb una pissarra, en altres llocs es feia amb una quartilla o un paper més petit que una quartilla, amb una caixeta de fusta, era com un marc de fotos que es penjava a la taquilla, i en allà hi havia l'horari. I, bueno, doncs, era la informació, com que t'envies de saber, tot amb sales on la pel·lícula no era constant, sinó que arribava el dissabte i podem feien una, i arribava el diumenge i podem feien una altra. Això era molt habitual a pobles i localitats petites. Entre altres coses, perquè en aquella època també hi havia lo del passe. El passe era allò del típica persona que amb la bicicleta es carregava les caixes de pel·lícules o les bobines a l'esquena, o amb alguna maleta que es havien fet en la pròpia bicicleta, i amb un altre cinema s'intercanviaven les parts. O sigui, un cinema començava amb una pel·lícula, quan havia passat les dues primeres parts, que l'altre cinema havia començat amb una altra pel·lícula i també havia passat les dues primeres parts, quan passaven la tercera i la quarta, aquesta primera i segona, pum, s'intercanviava de cinema, amb la qual cosa, quan un cinema acabava, ja tenia per començar l'altra pel·lícula. I això se'n deia, era el passe.
Els passes anteriors.
En els pobles es havia fet també entre pobles.
Entre pobles,
sí. I a Girona es feia entre cinemes. I clar, això era per saber quina feien, a quina hora i quin dia. I clar, com que això era molt variable, doncs es tenia la pissarra, perquè era molt fàcil. Borraves la informació i la tornaves a escriure.
Després també ens parla de la... com ell era l'encarregat d'anar a buscar les pel·lícules a les distribuïdores, allà, i, bueno, i les que havien de comprar, les que havien de llogar, i tot això, que llavors hi havia una persona encarregat de fer-ho a cada cinema, no?
Les pel·lícules anaven amb aquells sacs.
Sí, els havia vist. Que sacs, arribaven per la Sarfa, arribaven...
Que normal, depenent de quin sistema de transport arribava amb regularitat al poble o a la ciutat, en allà és on arribaven. I llavors, jo recordo que a Girona arribaven amb Renfe, allà a l'estació hi havia una persona encarregada dels cinemes anar a la Renfe a buscar els sacs, i allà hi havia els sacs que anaven, i amb una etiqueta amb el nom del cinema en el que anava destinat, una etiqueta de la distribuïdora que deia destinació al cinema tal i el títol de la pel·lícula. Llavors això es repartia. Últimament, abans de que es passés a la digitalització, això jo havia vist en les sales de cinema els MRV UPS de torn, que eren els que ja portaven directament des de la distribuïdora i els anaven revertint, juntament amb aquesta propaganda tan enorme que es veu a les entrades del cinema, aquells cartrons que venen desmuntats i allà es munten. I bé, llavors això, el dia que s'acabava el plaç per fer la projecció, doncs es havia de fer el procés invers, tornar-lo en el lloc on te l'havies anat a recollir, sigui l'estació, sigui la Sarfa, sigui allò, sigui
qualsevol mitjà de transport. També ens parla de la censura, que abans la pel·lícula, aquí diu que havia de ser el capellà del poble, però és mossèn Joan, que mirava la pel·lícula i ell deia que això es havia de tallar, que diu que no sempre li feien cas.
Això és una llegenda urbana. Jo no vull pas dir que aquí aquest mossèn, com en els cinemes de parròquies com Girona La Salle o els Maristes, l'encarregat de la projecció se la mirés abans i sabia quan havia de posar la mà davant del foco. Però el que sí està clar és que la censura era un organisme oficial i que quan les pel·lícules arribaven a la cabina de projecció ja arribaven amb els talls censurats que ja no hi eren. I aquests eren els talls que oficialment havien estat trets del metratge total de la pel·lícula. I a més venien acompanyats d'una fulla que solia ser de color groc ataronjat, que se'n deia fulla de censura, precisament. I en aquesta fulla de censura t'indicava el metratge original, la durada original, i llavors darrere te deia les escenes, la bobina i la part i a on es havien tret les imatges i una petita descripció d'aquestes imatges.
Però les imatges no arribaven, part.
No. La pel·lícula ja venia amb aquestes imatges tretes. Però la fulla de censura, que era el document de la pel·lícula, era el carnet d'identitat d'aquella pel·lícula. Llavors, en aquella fulla de censura hi havia el metratge total i, és clar, com que no era el metratge total, sinó que ja havia estat censurat, tallat, passada la tisora, amb segons quines escenes, darrere hi havia els moments en què es havia passat la tisora, perquè, és clar, si la pel·lícula havia de durar una hora i mitja i te durava una hora vint, aquells 10 minuts, en algun lloc, havien de ser. Doncs la fulla de darrere te deia, el bobina 1, minut tal, censurat o tret l'escena, bueno, hi havia descripcions que eren totalment sui generis, eh?
També ens parla de les pel·lícules del apte o no apte.
Això també era una classificació que el comitè de... no recordo quin nom tenia, però bueno, també es formava part d'aquesta junta general de censura. Era algo de espectáculos públicos, no? I en allà, doncs, aquesta gent que classificava les pel·lícules en funció del seu criteri una mica subjectiu, i bé, aquesta classificació, doncs, quan varen aparèixer les pel·lícules S, recordeu?
Sí, classificada S.
Les pel·lícules S, que era el pas previ, que era el pas previ a la X. Però, esclar, la classificació S, en funció del criteri que tenien els que les classificaven, també la podien classificar S per la violència. Jo recordo quan es va estrenar la primera Mad Max, la de Mel Gibson, era classificada S. Imagina't a tu, Mad Max classificada S. I era una pel·lícula de cotxes. Però, clar, com que hi havia una violència, sí, ja per l'època es podria considerar una mica extrema, doncs era classificada S.
L'apte, bueno, les categories, la més baixa era tots els públics, després majors de diferents...
No, era això dels 16 i els 14 van venir posteriorment. O era apte o no apte.
Apte o no apte. I després van venir tots els públicos, que deien, i després majors de...
Sí, llavors va venir els 16 anys, primer, llavors continuaven els 18, llavors va venir els 14, llavors van venir el llavors va venir recomanada. Mm. És que és curiós la manera en què s'ha anat canviant el llenguatge, per no dir prohibida l'entrada a menors d'edat. No, ara es diu recomanada per a tots els públics. Inclús s'estrenen pel·lícules o arriben informacions de pel·lícules que pendent de classificació per edats, o sigui que encara no ha estat definida. I també hi ha aquestes diferències en què, perquè a Estats Units, que són molt restrictius amb el tema de la R, perquè allà són molt restrictius, hi ha pel·lícules que han canviat certs girs de guió perquè no els classifiquessin amb un grau superior, per clar, per poder tenir un abast de públic més ampli.
Mm-hmm. Doncs molt bé, tot això era el que era el cinema abans, ara ha canviat molt i coses d'aquestes ja no hi són, i bueno, la censura, les pel·lícules, m'imagino que no n'hi ha. No. Millor que no se censura res del que surt. No.
Ara el que hi ha és el dret a que quan una persona en una pel·lícula o algun estament es pot haver sentit ofès, hi ha el dret a la judicialització. Mm-hmm. I això està... Això, evidentment, tothom és lliure de que si algú l'ofèn, doncs anar a denunciar-ho, i llavors la justícia ja decideix. Ja hi ha hagut títols que han tingut problemes per aquests moviments, una mica, bueno, també podríem dir que són, normalment són ultres, que per la temàtica de la pel·lícula, doncs ja la denuncien. Que te diré una cosa, hi ha distribuïdores o gent que ha fet la pel·lícula i que quan els hi han denunciat, potser la pel·lícula no tindria el ressò que hauria de tenir, i en canvi a partir d'aquest rebombori que s'organitza, la pel·lícula se surt. Vull dir que a vegades el que se busca provoca el contrari.
Mm. Molt bé, doncs anem ja per les estrenes i deixarem els últims quasi 30 segons per fer el sorteig d'aquests cartrons que tenim de quina del cercle, els sortegem. Divendres en van sortejar 3, aquest divendres 2-3 més. Jordi, endavant.
Precisament avui és...
Ah, sí?
Avui,
sí,
ja segons la tradició catalana, comença el Nadal.
Mm-hmm.
Res d'acció de gràcies ni Sant Nicolau, que la setmana passada vaig sentir dir que el 6 de desembre, com que Sant Nicolau és també el...
Sí.
No, aquí a Catalunya és el 13 quan comença la... Bé, tinc entès jo, vull dir, no,
ara el Nadal ja ho comencem, sí, molt i molt abans.
Exacte, però bueno, el 13 de desembre és...
Oficialment començava tot el cicle de Nadal, no?
I precisament avui no és pas que sigui una setmana molt pròdiga amb títols d'aquells que dius, ho petaran per les festes. Però bé, és el que passa. La setmana passada hi havia força títol potent. Aquesta setmana és una mica més fort.
S'han guardat més.
Cal destacar l'estrena de Jumanji, Siguiente Nivel. És una nova entrega de les aventures remodelades d'aquest joc que en la versió que es va estrenar el 2017, els personatges que ja coneixem, doncs, vivien aquesta aventura a la jungla, però ja era a través d'un videojoc. El joc original, recordeu que era aquell tablier que havien de fer girar amb un dau i una fletxa, amb en Robin Williams com a protagonista. Mm. Doncs bé, aquí els personatges que interpreten Dwayne Johnson, Karen Gillian, Kevin Hart i Jack Black, doncs viuran una altra aventura. El que ara és el joc és diferent i els personatges també s'han intercanviat. Val a dir que hi ha dos belles glòries del cinema que apareixen a la pel·lícula, com són Danny DeVito i Danny Glover.
Mm-hmm.
Bé, una pel·lícula que porta el títol de Nadal en el seu... porta el nom de Nadal en el seu títol, però que de nadalenca només en té les llums que hi ha en els decorats i les vestimentes que porten els seus personatges, perquè es titula Navidad Sangrienta. L'any 1974 ja se'n va fer una versió i ara doncs es fa aquesta revisió d'aquesta pel·lícula sobre aquestes universitàries que decideixen organitzar una festa nadalenca en el campus, i en allà doncs desconeixen que anys enrere hi havia passat alguna cosa i que ara hi ha una secta que està disposada a fer tot el que puguin, a tot el possible, per anar-los eliminant una a una. Pel·lícula d'adolescents per anar a passar una mica de por, ambientada en temps de Nadal. Continuem amb aquestes novetats. Arriba ara una producció franco-alemanya que es titula Pròxima. És una pel·lícula sobre una dona astronauta que pertany a l'Agència Espacial Europea, que té una filla i que quan l'anomenen per formar part d'una missió que la tindrà molt de temps allunyada de casa seva, doncs bé, aquí es planteja el conflicte de la relació entre mare i filla, que tot i sabent que arribaria aquest moment, doncs planteja un problema. Una pel·lícula sobre astronautes no és de ciència-ficció, perquè gairebé tot el que s'explica és el que fan els astronautes realment, però sí que és més aviat un dramàtic. Curiosa és una pel·lícula basada en personatges reals que s'inspira en la joventut de Marie d'Heredia i la seva relació amb un altre poeta, que era Pierre Louis. Ella va preferir casar-se amb l'amic de Pierre Louis per la seva situació econòmica, i això doncs comportarà no pocs problemes en la relació d'aquests personatges, sobretot quan intervingui una quarta persona que és la parella d'aquest amic que ha estat rebutjat i que comparteix amb ell la passió per la fotografia. Una fotografia que contempla la vessant eròtica d'aquest art. Spy Cat és la pel·lícula d'animació que també arriba en català. És una pel·lícula d'animació que és centroeuropea i que està basada lliurement en el conte dels germans Grimms, els músics de Bremen. És una mascota que es viu molt bé, està relacionada amb el món exterior a través de les sèries policiaques que mira, però un dia a través d'un engany es troba al carrer i veu que la vida no és com les sèries que està acostumada a mirar, però viurà una aventura juntament amb d'altres animals que serà digna de qualsevol sèrie policíaca. Les Buenas Intenciones és una comèdia francesa, aquesta és la comèdia francesa de la setmana, sobre una dona d'uns 50 anys que treballa en un centre social i que vol s'alfabetitzar en els rodamons que trobi. I Moira és un drama hispano-argentí de caràcter històric sobre un personatge que viu a Espanya fa molts anys i que un dia, a partir d'una trucada telefònica, li rememora aquells temps doncs d'angoixa que es va viure durant la dictadura argentina. I aquestes són les estrenes que aquesta setmana ven, ja veieu que de mediàtica, a part de Jumanji, poc més. I a Torroella aquesta setmana, bueno, doncs a Torroella tenen la sort, per dir-ho d'alguna manera, que ha estat una de les pantalles que Netflix ha escollit perquè l'irlandès es pugui veure a la gran pantalla. Per tant, aquesta setmana, qui vulgui veure l'irlandès a la gran pantalla, doncs tindrà l'ocasió d'anar a Torroella, i això sí, haurà de consultar els horaris, perquè són 3 hores i mitja de pel·lícula, per tant, els horaris del cinema s'adaptaran a aquesta llarga...
M'imagino durada. Que la primera és a les 4 de la tarda. No, sol ser, no? Més o menys, les primeres sessions dels cinemes? 4, 4 i mitja?
Clar, és que el cinema... Sí, esclar, aquí per força, perquè no té... Però normalment el cinema de Torroella, a les 5 era la primera sessió.
Ah, val.
I era a les 5, a les 7, i al vespre a quarts de 10. Però clar, amb aquesta pel·lícula us ho heu de mirar. Recordem que és Martin Scorsese el director i amb un repartiment... doncs amb Al Pacino i Robert De Niro en què l'encapçalen, i pel·lícula sobre la màfia.
I una pel·lícula, bueno, única, perquè no és d'aquesta llarga durada que no hi haurà pel·lícula pel·lícula infantil.
Ella sola dura més que dues pel·lícules de durada normal.
L'irlandès, mira, tinc aquí els horaris. Demà dissabte a les 5 de la tarda la primera, i a 9:45 la segona.
Clar.
I diumenge n'hi ha una de sola a les 6 de la tarda, només hi ha un únic passe, vol dir, i dilluns l'últim passe a les 9 del vespre.
Sí, clar.
Aquests són els passes, vull dir que de dissabte, demà, els podrà veure dues vegades, diumenge tan sols una vegada, i després el que ara els hi quedi, dilluns una vegada, bueno, que iran a dormir un xic tard.
Sí, sí, sí. Sortiran a dos quarts d'una, però llavors han d'anar cap a casa. Però bé, l'anècdota, entre cometes, i l'honor